Ràdio Estel. Informatius.
És la 1:00, us informa Olma Giró. L'acusat de matar el seu pare a Vilafant ha ingressat a un centre psiquiàtric. Així ho ha decretat el jutge a l'espera que el detingut es trobi en condicions per declarar. Un cop el magistrat rebi l'informe mèdic que indiqui que el jove pot declarar, se'l passarà a disposició judicial per tal de resoldre si ingressa o no a presó. L'acusat amb antecedents psiquiàtrics se l'investiga per matar a ganivetades el seu pare a casa seva. El seu tiet va ser qui va avisar a la policia. Més qüestions. La ministra de Transport, Raquel Sánchez, denuncia que Renfe rebrà al novembre 39 trens de Talgo, que, entre d'altres, serviran per reforçar el servei d'AVE i ABLO a Catalunya. Hi haurà més freqüència a parades com Lleida, Tarragona o Girona.
En total, Renfe incorporarà 30 trenes, 20 de los cuales se destinarán a AVE y 10 a ABLO, y algunos de ellos podrán dar servicio a líneas convencionales gracias al ancho variable. Parte de esos trenes se destinarán a los servicios de alta velocidad de Renfe en Cataluña.
L'oferta total actual augmentarà en un 40%. Més notícies. El cap de llista del Partit Popular per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha situat la reforma del finançament de les comunitats autònomes com una prioritat per al futur govern espanyol. Segons ha assenyalat, aquesta reforma s'hauria d'haver iniciat el 2014 i per això ha indicat que ara és una prioritat.
Des del 2014 aquesta reforma s'hauria d'haver posat en marxa i no es va fer, i per tant sí que crec que ha de ser una prioritat per Espanya, pel pròxim govern d'Espanya, fer una reforma de la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes que sigui, diguem-ne, justa per al conjunt de les comunitats autònomes i sobretot que garanteixi la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans espanyols.
D'altra banda, Nacho Martín Blanco s'ha referit a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que afirma la immersió lingüística que només es pot aplicar si hi ha dos sistemes educatius paral·lels, i ha dit que això indica que el model actual és inconstitucional. A tot això, Esquerra carrega contra Junts per dir que només investiran un candidat a la presidència d'Espanya si transfereix la competència dels referèndums. El número 3 del partit al Congrés, Francesc Marc Álvaro, retreu a Junts que no descarti explícitament acabar investint el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El que va fer la senyora Nogueras ahir va ser simplement llançar una proposta de bloqueig disfressada de negociació. I nosaltres, com vostès saben, no investirem ni per activa ni per passiva cap president de dretes. Altres no ho sé, però nosaltres segur que no.
Álvaro ha contestat d'aquesta manera la proposta de Nogueras de no investir cap candidat que no transferís les competències de referèndums. Més qüestions. Investiguen una residència de gent gran de Barcelona on van morir 8 persones per un brot de salmonella. El jutge ha admès a tràmit una denúncia de la Fiscalia contra 5 persones de la residència, entre elles la directora, l'administrador únic i gerent i metge de la residència. El text del fiscal indica que des de finals del juliol del 2022 hi va haver un brot de salmonella a la residència, un brot que va afectar 39 persones, 15 de les quals van ser hospitalitzades, i d'aquestes 15, 8 van acabar morint. La residència, segons explica el fiscal, no va notificar el brot a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, per la qual cosa el procés d'investigació va ser obstaculitzat i les conseqüències del brot van ser més greus. Fiscalia els acusa de 8 delictes d'imprudència greu amb resultat de mort i els senyala com a responsables, titllant la seva conducta d'irresponsable. Segons el text, el fiscal els acusa d'amagar tant els casos de contagi com també les morts a les autoritats sanitàries. I ara els esports amb Anna Closa.
El Girona juga avui el primer partit de pretemporada contra l'Olot. Aquest amistós arrencarà a les 7 de la tarda des del camp municipal de l'Olot, aprofitant que l'equip dirigit per Mitchell s'està entrenant a la Vall d'en Bas. Aquest serà el primer test per als dos equips. A gran al·licient del partit serà veure l'estrena de les cares noves. En aquest sentit, Daily Blin i Savinho són les dues novetats que ja s'entrenen des de fa dies amb l'equip i avui podrien tenir protagonisme. Els joves del filial també centraran bona part de l'atenció. Qui és complicat que tingui minuts és Pablo Torre, que acaba d'arribar cedit pel Barça, però podria debutar dissabte en el duel contra l'Andorra. De fet, ara jugarà de blanc i vermell perquè Barça-Girona han arribat a un acord perquè Oriol Romeu torni al club blaugrana pagant una clàusula d'uns 4 milions d'euros. I Xavi Hernández ha fet pública la llista de jugadors del Barça que faran la gira de pretemporada pels Estats Units. En total, el tècnic blaugrana s'emportarà 32 futbolistes, entre ells Gundogan, Íñigo Martínez i Oriol Romeu, que són els tres grans fitxatges de la temporada. Gavi també ha entrat en la convocatòria, tot i que no ha entrenat aquests dies dies amb els seus companys per a una gastroenteritis. Nico González, en canvi, no agafarà l'avió, ni tampoc Àlex Collado. Qui sí que l'agafarà és Julián Araujo.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora, a les dues, amb més notícies. I ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vacaciones de verano.
Passegem per la platja?
Què? Va, anem-hi.
Ja estic a punt.
Ja està, eh?
Sí, sí, sí.
Va, que segueix el compte enrere per les vacances. Fa gairebé un mes que hem estrenat l'estiu i ja sabem que a l'hemisferi nord la majoria de mortals fa... Bueno, això, no? Que fem vacances a l'estiu.
Molta gent, clar, hi ha gent que treballa, gent que no, eh? Perquè ha de treballar, clar. Però...
Però a poc més de 10 dies per acabar juliol hem de reconèixer, Olga, que estem pensant i molt en
molt.
Vacances, però molt, eh?
Molt, molt. Però potser molt. Perquè les tenim molt a tocar. Però què passa si encara no tenim clar què farem de vacances? Fem tard? Clar, hi ha gent que diu, no, és que jo només que no em soni el despertador ja em faig prou, tinc temps per llegir, per passejar, per no fer res, per anar a piscina, per anar a platja... Però si volem planejar alguna cosa, fem tard? O potser és perfecte, perquè clar, és allò que dius, l'última hora, ara potser et surt més a compte esperar. Si et sembla, Mercè, parlem amb algú que ho sap, jo crec que tot, però va, direm pràcticament tot, de les vacances, que és en José Antonio Donaire, professor a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. Molt bon dia, José Antonio.
Què tal, com esteu? Bon dia.
Bé, molt bé. Per cert, tu ja tens planificades les vacances o és això de cal sabater sabates de paper?
Mira, jo en aquests moments us truco des de Grècia.
Oh!
Us faig una mica d'enveja.
Sí, i entenem que són vacances, no? No que estàs en un congrés ni una cosa d'aquestes.
Mira, el que faig és teletreballar, per tant, continuo treballant, però ho faig des d'un altre marc. I, per tant, crec que això és un dels símptomes dels nous temps. La difusió entre les fronteres, entre allò que és turisme i allò que és treballar, i crec que és una excel·lent oportunitat per a aquells que ens ho podem permetre.
I tant, clar que sí, perquè a més veus un altre escenari i ja et sembla, mira, que estàs canviant, encara que treballis, no? Però aquest escenari canviant i nous estímuls, noves experiències, això sempre funciona.
Sí, de fet s'ha demostrat que canviar l'espai fomenta la imaginació, la creativitat i fins i tot la concentració. Jo puc comprovar amb mi mateix, perquè sóc molt més productiu quan faig aquestes incursions en espais en els que tinc relació amb universitats gregues, però al mateix temps, per descomptat, aprofito per conèixer el país, i això em permet una productivitat molt més alta de vegades que si estigués a la feina.
Quina meravella, que bé, bé, doncs ens alegrem molt per tu. Nosaltres seguim en el nostre dia a dia, però com et dèiem, pensant ja en les vacances, i donàvem per fet que l'estiu és quan més gent fa vacances. No sé si l'agost segueix sent el més estrella, o ara, com tu deies, els nous temps, també s'està diversificant això dels hàbits de vacances.
Sí, s'està diversificant des de fa molts anys i ara està esdevenint un procés que seria la substitució de la gran vacança per les petites microvacances. És un dels símptomes del turisme contemporani. El que fem és aquella gran vacança que de vegades durava 30 dies o 45 dies que anaven al poble doncs, allà del juliol i tornàvem al setembre. Ha estat reduint-se amb el pas del temps, i ara dediquem una mitjana d'uns 12-13 dies a fer aquesta gran vacança, i per compte, doncs ho substituïm per microvacances, ponts llargs, al Nadal, doncs uns dies lliures que algunes persones aprofiten per fer una visita a una ciutat o una excursió a la muntanya, i jo crec que aquest model doncs, es mantindrà en el futur.
Per tant, tu creus que aquest turisme contemporani és una mostra de la societat del segle XXI, que, per exemple, anem a festivals on no tenim només un grup, sinó que n'hi ha diferents, on tenim un telèfon, on ens arriben missatges de molta gent diferent, que ens agrada fragmentar?
Sí, som una societat zapping. som una societat que TikTok, no?, que necessita molts estímuls i que probablement aquesta llarga vacança d'oci lent, pràcticament no passava res, no?, en aquests llarguíssims estius de la nostra infantesa, han estat substituïts per experiències que són molt intenses, no?, fins i tot quan anem a, com comentàveu abans, a espais de platja, que continuen sent els espais més privilegiats, especialment durant l'estiu, la gent, el temps mig que dedica al bany, a la platja, s'ha anat reduint i l'han anat compensant per altres activitats de caràcter cultural, gastronòmic, esportiu, lúdic, i per tant la platja continua sent la raó per la qual la gent viatja, però el seu temps a la platja s'està reduint com a conseqüència d'aquesta necessitat de tenir estímuls constants.
A banda d'aquests estímuls constants, hi ha modes en les vacances? Què es porta el 2023?
Doncs es porta una moda que, sorprenentment, és molt antiga. Es porta al Mediterrani. És la gran destinació internacional, és l'espai que està creixent més, com a conseqüència, probablement, de que és un espai que manté un cert exotisme, però alhora doncs, és un espai segur, és un espai controlat, és un espai relativament econòmic. I, per tant, els que auguraven que el Mediterrani doncs, estava en decadència i que altres destinacions ens passarien ràpidament per davant, doncs any rere any estan curvant que no és així. I les dades que ens han arribat de juny i de principi de juliol demostren que doncs, el conjunt del Mediterrani doncs, és l'espai a nivell internacional que es manté millor. La gran diferència és que les destinacions clàssiques, les destinacions de tota la vida, estan en una ràtio d'ocupació correcta, molt acceptable, però no està en una situació extrema.
Hola, José Antonio. Ui.
Hola, em senti.
Ara, sí, a veure, crec que sí. No, justament no, això no falla. Era ara quan ens deies que les destinacions típiques que estan bé d'ocupació, però que no estan al 100%. Estem intentant tornar a connectar amb en José Antonio Donaire, que és professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, que estava a Grècia. Ell ens explicava, jo segueixo treballant, però he canviat d'escenari, i que està demostrat que això el que fa és augmentar la productivitat, perquè suposen nous estímuls, i sembla ser que el cervell li funciona i molt, i que augmenta la capacitat de concentració. A veure si aconseguim parlar amb en José Antonio Donaire d'aquestes vacances. Com dèiem, nosaltres acabem temporada divendres i encara no sabem gaire què fer, no sabem si fem tard o anem bé. Ja hem recuperat la comunicació amb en José Antonio. Hola de nou, José Antonio.
Disculpeu, hem tingut un petit problema.
No et preocupis, ens deies que el Mediterrani és el que està de moda, el que es porta aquest 2023, però que les destinacions habituals, bé, però que no estan al 100%.
Exactament, i per contra, hi ha destinacions més exòtiques, podríem dir, menys conegudes, especialment, per exemple, el Mediterrani Oriental, Croàcia, Eslovènia, Montenegro, que tenen unes ràtios d'ocupació sorprenentment altes. I probablement aquí estem assistint doncs, a un petit desplaçament d'una part de persones que continuen confiant en el Mediterrani però que busquen unes dosis d'autenticitat que potser els espais clàssics no poden donar. Tot i així, en magnituds, lògicament, hi ha molta més gent en les destinacions clàssiques, en les Illes Balears, a la Costa Brava, a la Costa del Sol, a la Costa Italiana, que no pas en aquestes, però en termes relatius, qui està creixent més és el Mediterrani Oriental i el Mediterrani d'Àfrica.
Dissabte és el primer dia que els del magazín tenim vacances, s'acaba la temporada. Si no tenim gaire clar què farem, fem tard o encara estem a temps?
No, estem a temps. També és un altre dels signes dels temps, la facilitat que tenim per trobar doncs, bones ocasions. De fet, de vegades, anar tard, fer tard, és un perjudici perquè incrementa els preus, especialment en aquelles destinacions que tenen doncs, molta demanda, però al mateix temps, com els hotelers o els avions el que no volen és perdre clients, és el que s'anomena un llit fred. Un llit fred vol dir aquella habitació que no s'ocupa, no es pot vendre l'endemà. Per això el que fan alguns hotelers o el que fan algunes companyies aèries és el de reduir preus per intentar incrementar una mica l'ocupació. I, per tant, aquells que són bons caçadors d'ofertes tenen una oportunitat si fan tard, perquè és veritat que hi ha algunes oportunitats que estan molt per sota del preu que haurien obtingut si haguessin estat previsors.
Volem convertir-nos en bons caçadors d'oportunitats. Com ho fem? Ja no sé si li hauríem de dir llegendes urbanes que el dimarts és el millor dia per comprar un vol. Com ho hem de fer? Hem de tenir paciència? Hem de buscar molt?
Hem de buscar molt. Hem de, jo crec que la recepta més important és el de ser flexibles. És quan tenim més oportunitats. Flexibles tant en les dates com també flexibles en la destinació. Això és el que ens dona un espectre més gran. El que fa les llegendes urbanes, en realitat, tenen un pòsit de veritat. El que passa és que acaben desmentint-se, perquè quan es descobreixen, les... i llavors passen a ser zones d'alta ocupació o d'ocupació per sobre de la mitjana i, per tant, deixen de ser oportunitats. I llavors no hi ha cap recepta. La recepta és el de ser molt pacient i especialment ser molt flexible, tenir la ment oberta i intentar doncs, tenir dates diverses i tenir també predisposició a anar a destinacions que potser no coneixem tant però que ens poden oferir doncs, unes oportunitats extraordinàries.
Per tant, a banda de la constància i de la paciència, a l'hora de triar el tipus de vacances, què hauríem de tenir en compte? Triar primer la destinació, el tipus de vacances no és el mateix anar a una ciutat que anar a la muntanya, que anar al mar. El pressupost, què hauria de determinar la nostra tria?
És difícil perquè hi ha tants usuaris i usuàries com persones, però bàsicament els estudis demostren que els factors de decisió són tres. El més important sempre és el preu. El que passa és que gairebé totes les destinacions són multipreu. És a dir, hi ha molts pocs llocs en el que és impossible anar perquè és molt car, o llocs en què no és possible trobar elements de qualitat perquè no en té. Per tant, molt poques destinacions es poden descartar simplement perquè o són massa cares o són massa reduïdes. Però és veritat que el preu és un factor, especialment pel que fa a la distància, perquè més lluny anem, lògicament, és molt més car. Però sí, aquest seria el primer factor. El segon és la motivació, aquest és el que tu comentaves, no? Però, novament, les destinacions cada vegada són més complexes. Abans parlàvem, per exemple, de Montenegro, parlàvem de Croàcia. Inicialment els podem associar a destinacions de sol i platja, com la Costa Brava, però que després, quan estudiem el seu catàleg de productes, veiem que tenen gastronomia, tenen cultura, tenen esport, tenen aventura, i per tant, hi ha molts pocs també destinacions que tenen una única activitat possible. I el tercer factor, que aquest és especialment important en el format de qui viatja, és l'allotjament, el tipus d'allotjament. Hi ha persones que adopten més el format de càmping, hi ha doncs, la meva generació, la que va més cap amunt, opta més pels hotels, i hi ha una generació que puja molt fort, que aposta més pels habitatges d'ús turístics i pels apartaments. Aquest també és un factor de decisió molt important.
I a partir d'aquí combinem tots aquests tres elements i ja estem a punt per marxar de vacances.
Sí, jo crec que... les vacances, sobretot, són un somni, no? Un somni que es fa realitat. És la materialització d'un desig. I, per tant, clar, és molt important connectar amb aquella destinació. És a dir, sentir que, per les fotografies, pel que ens han comentat, pel vídeo que hem vist, que aquell lloc ens pot dir alguna cosa, ens pot ser doncs, d'utilitat i ens pot fer millors. Jo crec que aquesta és una idea molt important, viatjar. És alguna cosa més que descansar, que passar-s'ho bé. Viatjar també és una oportunitat per descobrir-se a si mateix, no? Hi ha llocs que t'obren les portes a tu mateix, que et fan més feliç, més... que et connecten amb coses que no coneixies, i llocs que simplement passen desapercebuts. I llavors, jo crec que és molt important que la elecció de la destinació sigui en un espai en el que, com diu el meu fill, no? Hi hagi crash, no? Hi hagi connexió, hi hagi... Sento que aquella persona, doncs, aquell espai m'està motivant. I avui en dia hi ha moltes opcions per anar a aquell lloc abans d'anar-hi, no? De viatjar.
Intentarem aprofitar al màxim aquesta oportunitat, com tu deies, que són les vacances. José Antonio Donaire, professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer.
Que vagi bé. Sí.
rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Va, 1:21. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Un altre cop. Molt bé. Molt bé.
Què, les notícies com estan? A veure, va, per on comencem aquest repàs?
Déu-n'hi-do avui, perquè fa poca estona que acabem de saber d'aquest front comú entre la Generalitat i els principals equipaments culturals de Catalunya per respondre davant la possible censura que es pugui donar si PP i Vox governen a Espanya. Tots aquests casos que m'han anat explicant aquestes últimes setmanes, Borriana, etc., doncs volen evitar-ho. La Conselleria de Cultura i una quinzena d'institucions com el Teatre Nacional de Catalunya, el Museu Nacional d'Art de Catalunya o el Gran Teatre del Liceu han acordat aquest dimecres la creació d'un grup de treball que es reunirà de manera mensual. El grup el que farà és un codi deontològic, buscarà fer més accessible la cultura i oferir una política comunicativa comuna. Us explicarem això d'aquí una estona, que també parlarem sobre aquesta investigació a una residència de gent gran de Barcelona, on van morir 8 persones per un brot de salmonella el 2022. El jutge ha admès a tràmit una denúncia de la Fiscalia contra 5 persones de la residència, entre elles la directora, l'administrador únic i gerent i un metge de la residència. La Fiscalia els acusa de 8 delictes d'imprudència greu amb resultat de mort i els assenyala com els responsables, tinllant la seva conducta d'irresponsable. De fet, hem pogut llegir en el mateix text que el fiscal els acusa d'amagar els casos de contagis que es van donar, així com també les morts a les autoritats sanitàries. També denuncia que el centre estava brut i sense les condicions higièniques i per això va provocar que el brot s'extengués. I també parlarem de les eleccions, perquè Correus assegura que ja ha entregat tota la documentació perquè les persones que havien sol·licitat el vot per correu. Segons un comunicat, s'ha entregat personalment la documentació a 2.300.000 persones. El termini per dipositar el vot a una oficina acaba demà dijous. Per tant, si encara no heu votat, encara esteu a temps. I un últim apunt de successos és que l'acusat de matar el seu pare a Vilafant ha ingressat a un centre psiquiàtric. Així ho ha decretat el jutge a l'espera que el detingut es trobi en condicions per declarar. Un cop el magistrat rebi aquest informe mèdic que indiqui que el jove pot declarar, se'l passarà a disposició judicial per tal de resoldre si en aquest cas ingressa o no a presó. L'acusat amb antecedents psiquiàtrics se l'investiga per matar a ganivetades el seu pare a casa seva, que els fets van tenir, recordem, lloc aquest dilluns, i el seu tiet, en aquest cas, va ser qui va avisar a la policia.
Mare meva. Doncs estarem molt pendents. A partir de les 2, de les 7 mitja, amb Xavi Toscano i tot el seu equip, Sílvia Muñoz.
Què?
Això volia escoltar. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
5:02.
En poques paraules.
Vinga, va, que demà és el gran dia. I és que finalment arriba als cinemes Barbie.
Hola, Barbie!
Hola, Ken!
Hola, Barbie!
Hola, Barbie!
Hola, Barbie!
Hola, Barbie!
Hola, Barbie!
Hola, Ken.
Hola, Ken.
Creía que me quedaría esta noche.
¿Por?
Porque somos novios.
¿Para hacer qué?
La verdad es que no lo sé.
Vinga, va, que Margot Robbie i Ryan Gosling protagonitzen la pel·lícula que dona vida a la icònica Nina de Mattel i que ha marcat a tantes i tantes generacions de nens i nenes de tot el món. Clar, una pel·lícula que ha generat, doncs, moltíssima expectació. Primer, pel missatge feminista que s'hi amaga al darrere. I segon, per la milionària campanya de màrqueting que ha omplert de color rosa xiclet, si és que encara no... Dius, ara per què estic veient tan rosa xiclet per tot arreu? Doncs bé, molt probablement sigui per això. Aquest rosa xiclet que ha arrasat gairebé a tots els racons del món. A Malibu s'ha construït una mida real, la casa del Ken, i està disponible a Airbnb. Però Mattel també ha concedit llicències a marques de roba, d'esport, de menjar ràpid i fins i tot de jocs de taula. De fet, el Monopoly Barbie es preveu que surti al mercat justament aquesta tardor. Clar, per analitzar doncs, tot això, tot plegat, aquest fenomen, avui és un plaer tenir l'Alba Sabater, sotsdirectora de l'Observatori de Blanquerna, Comunicació, Religió i Cultura, que ja ens escolta. Alba, com estàs?
Hola, Mercè, com esteu? Molt bé, contenta d'estar amb vosaltres.
I nosaltres també. Vinga, va, que entrem a fons en tota la polèmica i tota la polseguera que s'ha aixecat amb aquesta pel·lícula, sobretot per tot el que hi ha al darrere, que ho analitzarem tot plegat. Perquè, a veure, Alba, tu tens ganes d'anar a veure Barbie o no? Perquè aquesta també és una pregunta que ens estem fent molt aquests últims dies, saps? Aniràs a veure Barbie?
Clar, déu-n'hi-do, sí, jo crec que sí. Bàsicament per l'expectativa i tota la polseguera que s'ha aixecat al voltant de l'estrena de la pel·lícula, no? De fet, el primer tràiler ja el van llançar l'any passat, que eren segons. Clar, aquí hi ha un perill, no? Tanta expectativa, després... afavorirà la pel·lícula, en podem parlar, un cop l'haguem vist, perquè s'estrena demà, demà passat, però clar, això sí, més, no, sí que ens donarà ganes de veure-la i per tant s'esperen xifres de taquilla altíssimes.
Clar, és que és el que tu dius, que hi ha tanta expectativa, no? I després sigui un bluff que podria ser. Però, clar,
exacte.
Clar, és que, però és el que tu dius, primer l'hem de veure, no? De moment les expectatives són bastant altes, no? Per tot el que ha generat, que ara ho repassarem, Alba, amb tu, però, clar, la pel·lícula està dirigida, que això ja és, doncs, força atractiu per Greta Gerwig, que sabem que serà, doncs, el que dèiem, aquest primer punt clau, no? Aquest missatge feminista que s'hi amagarà al darrere. Ens dona la sensació que ho hem de veure, no? Però sabent qui hi ha al darrere. Després, la Margot Robbie com a Barbie, el Ryan Gosling com a Ken, i també un repartiment de luxe que completen, no? Com l'Amèrica Ferrera, el Will Ferrell... qui ens espera al cinema, no? O sigui, tu què esperes veure d'aquesta pel·lícula?
Clar. I jo crec que això ja ens dona moltes pistes, a banda de tota la campanya de màrqueting, ja ens dona moltes pistes de que darrere aquest rosa xiclet i aquesta música i tota aquesta purpurina que veiem, si veiem el tràiler, hi ha alguna cosa més, no? Hi ha missatge. I que no està concebuda com una pel·lícula que surti només com si la marca Mattel hagués ressuscitat i aquí tenim la pel·lícula, no? Sinó que és un rebranding total de la marca, que vol dir que és una nova situació de la marca en el món, en un món que és un context molt diferent de l'any 59, quan va néixer la Barbie de per si, i que, per tant, han trobat una manera superefectiva d'encaixar a dia d'avui, no? Per tant, jo crec que només amb els actors ja promet.
No, és que això ho tenim, i jo estic a l'expectativa de veure com la Greta Gerwig ho ha actualitzat, diguéssim, no? Amb el que tu deies, no? Posant en context històric ara mateix. Clar, és el que deies, que la Barbie del 50 a veure com es presenta aquesta Barbie, no?, del 2023. Però, si et sembla, comentem aquesta campanya de comunicació i màrqueting al voltant de la pel·lícula, que abans ho dèiem, no?, és una crítica al propi sistema de valors del món d'avui. Com s'ha plantejat aquesta campanya?
Clarament, doncs s'ha plantejat com el que es coneix una campanya 360 graus, que el nom és prou explícit, eh? És a dir, en els llocs més inesperats o en els espais on no t'esperaries cap pista de la Barbie o cap símbol de la pel·lícula, de cop i volta hi ha alguna cosa, algun element descontextualitzat que recorda o indica aquesta marca, no? I de manera subliminal, doncs, se va creant en el nostre pensament, doncs, anem recordant que hi ha la pel·lícula de la Barbie, no? Sense anar més lluny, ahir a la tarda, passejava per Passeig de Gràcia i giro el cap a un aparador, era l'aparador de Zara,
sí,
i tenien tota una col·lecció de la roba de la pel·lícula de Barbie que Zara ha llançat, no?, en sí, col·laboració amb Mattel. Per tant, és una campanya que és 360 graus perquè pots trobar elements de Barbie a tot arreu, on menys t'esperes. I el més curiós del cas és que en cartells publicitaris on sí que esperaries promoció, s'ha detectat que simplement són cartells de color rosa, Barbie, i posa 21 de juliol, i ja, i no posa res més, ni un logo, ni cap informació, perquè la gent està tan imbuïda, sap que aquell color es relaciona directament amb la marca i amb Barbie, que només amb 21 de juliol i amb aquell color, el lloc on tu t'esperaries que sí que hi ha publicitat explícita no la hi ha. Simplement reconeixes el cartell i dius, ah, mira, sí, Barbie,
wow,
no?
Wow.
Per tant, està concebut doncs, amb una estratègia brutal, aprofitant aquest element doncs, de sorpresa que sempre ha tingut la marca Barbie.
De fet, mira, jo no sé si ho has provat tu ja, però tu has entrat a Google i has marcat en aquesta recerca Barbie? Sí, sí,
sí.
Ho has provat o no?
Sí. Sí, i de fet, de cop i volta la pantalla es transforma en rosa i comencen a sortir com uns elements com de purpurina.
Com pampallugues, no? Exacte.
Com pampallugues, exacte. I es pinta el fons de rosa. És brutal. És a dir, això vol dir que fins i tot Google...
És que és el que anava a dir. Ha homenatjat a la pel·lícula, no? O sigui, això sí, ja és... Com funcionen aquestes estratègies? Vull dir, perquè llavors és que està tothom implicat. Com es gestiona, Alba?
Doncs és bastant un win-win, no? Vull dir, totes les marques que col·laboren, sí, de fet s'ha registrat que més de 30 marques estan col·laborant amb Mattel ara mateix en la promoció de la pel·lícula, que això s'anomena un collab, no? És a dir, col·laboracions en concret per en aquesta campanya. Clar, al final són marques que volen aprofitar tota la pujada de popularitat de la pel·lícula, els valors d'aquesta popularitat en aquest sentit interessen en aquestes marques, no? Perquè estem revivint doncs, un referent de la infantesa com és la Barbie, però no amb els valors d'aquell moment, sinó amb els valors actualitzats, amb un missatge feminista claríssim, promovent la igualtat de gènere, és a dir, és una nova Barbie, de la qual no només Mattel se vol lluir, no? Sinó que també altres marques, però marques molt diferents, eh? Des de Zara fins a les Crocs, fins a Burger King. És a dir, que tots volen aprofitar aquesta nova onada, doncs, aquest reviure d'aquest producte que, clar, juga amb l'avantatge que està en l'imaginari de la infantesa de molta gent.
Clar, i bueno, diries, tu faries un bon balanç positiu, no?, per aquesta campanya que ha fet, que no sé si ja podem dir que ha conquistat a l'audiència abans de l'estrena de la pel·lícula, que això també és per analitzar-ho, no?
Clarament. De fet, el primer gest de la promoció és molt curiós i ja es va fer durant el rodatge, i fa més d'un any, en què els dos actors, els dos protagonistes, diguem, que fan de Barbie Ken, en Ryan Gosling i la Margot Robbie, anaven passejant per la platja de Los Angeles, per Venice Beach, vestits de Barbie Ken, perquè realment era durant el descans del rodatge de la pel·lícula. I clar, com que anaven amb aquella estètica, rosa xicle, fluorescent, amb patins, amb la gorra, tots conjuntats, clar, la gent va començar a pensar, ostres, sense que els hi diguessin, són la Barbie i el Ken, no? Aquí què està passant? Clar, i anaven pel mig de la gent i clar, llavors això va començar a fer-se viral i a partir d'aquí va començar la campanya. És a dir, que s'ha sabut jugar molt bé des del primer moment, no?
No, totalment. I ara estava veient la casa, la mansió aquesta que han fet, no?, que han fet a Malibu, a construir a mida real.
Exacte. I que com a anècdota expliquen que durant uns dies se va esgotar la pintura rosa, en concret, d'aquest codi, d'aquest color,
wow,
perquè es va necessitar moltíssima pintura d'aquest to en el rodatge. un rodatge que, per cert, ha costat 145 milions d'euros. I que no és broma, és una pel·lícula caríssima de produir, però, bueno, per això també està alineada una campanya de comunicació i màrqueting tan, tan i tan important.
És que és el que anava a dir, perquè de ben segur que al final, no, els números els hi sortiran, perquè amb tot el que t'afecta Barbie que està generant la pel·lícula...
S'espera que sí, s'espera que taquilla sigui un èxit, però a més, un altre element que ha contribuït en positiu a la campanya és que s'estrena el mateix dia que una altra pel·lícula destacadíssima que també ha generat molta expectativa, que és Oppenheimer, que a nivell de contingut és totalment oposada, no? Parla de la història d'un dels inventors de la bomba atòmica. Imagineu-vos com està de lluny a nivell temàtic, però què ha passat? Com que són dues pel·lícules que s'estrenen el mateix dia, que han generat moltíssima expectativa, la xarxa està plena de memes i vídeos que barregen Oppenheimer amb Barbie. De manera que és una mena de competició a veure qui fa més taquilla durant l'estrena, no? I hi ha fins i tot apostes de a veure qui
s'emportarà,
qui guanyarà
això, no?
En el dia de l'estrena. Sí, sí, sí. I fins i tot en aquest punt serveix de contribució, fins a aquest punt serveix de contribució a la campanya.
No, no, totalment. I és que en el fons és això, s'estan fins i tot ajudant mútuament, no?, d'alguna manera, per veure... I mira, i el més important també, que es vagi al cinema. No sé, jo ara també estava pensant, no?, que és aquesta campanya també per recuperar aquest ritual també, no?, que s'està perdent cada vegada més arran de l'aparició de les plataformes digitals. Si ens centrem en aquesta campanya de Barbie...
Mm-hmm.
Alba, clar, alguns diuen que són campanyes de màrqueting que són més mastodòntiques de la història, podríem dir. No sé si estàs d'acord amb aquest punt. I si et recorda alguna pel·lícula o algun producte d'entreteniment que estigui a l'alçada d'aquesta Barbie, no? Perquè sembla que només pugui estar ella, no?, en aquest punt.
Clar, és que la Barbie... concentra molts factors que pocs productes tenen, no? De fet, es trobava en un moment de decreixement. És a dir, en el context actual, aquell missatge de la Barbie de l'any 59 doncs ja no ens encaixa, no? I, per tant, tot i que la Barbie, de fons, i segons Mattel, diuen que el principal missatge és sigues allò que vols ser, no?
Sí.
O sigui, per això teníem totes aquelles versions de la Barbie pilot, la Barbie metgessa, la Barbie etcètera, etcètera.
Sí.
Doncs el que se vol promoure ara doncs està molt més alineat amb el context actual, no? Doncs que la dona té un paper molt més predominant en el món, en les diferents professions, i que, per tant, també darrere de sigues el que vols ser, sempre hi havia el model de la Barbie, que estava a casa, que cuidava els nens, que estava a la cuina, no? I, per tant, tot aquest missatge es vol esborrar. Això és un element. L'altre element és que tots tenim alguna anècdota amb Barbie, de la infantesa, no? És un referent, no? Sigui una anècdota familiar, més divertida o menys, però sempre ens activa aquell element de record i, per tant, és un factor que pocs productes tenen, no? Doncs mira, el podria tenir productes de, com ara Colacau o com ara Petit Suís, no? Productes més d'alimentació, diguem-ne, però en joguines doncs té aquest punt. I després, doncs, tot el que s'ha invertit en poder promoure això, no? Pocs productes se recorda que hagin concentrat tantíssimes col·laboracions alhora de marques molt diferents i de països molt diferents per promoure el mateix. Al final és el que dèiem abans, és un win-win. Tant a Mattel li ha anat molt bé per reviure aquesta Barbie, una nova Barbie, com a les altres marques, unir-se a una campanya que està fent molt soroll i que una mica de fons volen dir el mateix, no? Sabem que el context no és el mateix, sabem que els valors que Barbie promovia abans no són els d'ara, però estem amb això i aquest missatge feminista que la pel·lícula llança, nosaltres ens hi unim, no? Per tant, és bastant única en aquest sentit.
Mira, és que estava veient, o sigui, tot el que hem repassat amb tu ara, Alba, però altres productes, com tu dius, que hi ha tanta varietat, perquè flotadors... assegurances de casa, que també es fan ressò, no?, de la pel·lícula.
Exacte.
Barbie. És que, clar, és al·lucinant, no?, perquè sembla això, que tothom, no?, si suma, i si vol sumar, perquè està veient que això és garantia d'èxit.
Sí, però bueno, al final, a la pel·lícula, i aquí intento comentar-la sense fer gaire spoiler, i segons el tràiler,
sí.
A la pel·lícula Barbie, que viu en un món de color rosa, en què tot és perfecte i tot és purpurina, de cop i volta passa en el món real i s'enfronta a reptes del món real, doncs si a la pel·lícula Barbie entra al món real, en aquesta campanya de comunicació, el món real s'està tenyint una mica d'aquest rosa de Barbie, no? I no hi havia cap altra millor manera de fer-ho. És a dir, la narrativa de la pel·lícula, doncs integrar-la al revés, no? Si Barbie va al món real, doncs el món real, en aquest cas, va una mica en el món de Barbie. I, per tant, aquí també està la genialitat d'aquesta campanya.
Clar, una estrena que, com dèiem, que és demà, diguéssim, sempre em faig l'embolic, demà és internacional, no? L'escena internacional, no sé si, i divendres arriba a les grans... Bueno, demà és la preestrena, potser, no?
Exacte.
Alba?
Exacte. El 21, que crec que és divendres.
El divendres.
És quan arriba aquí a les sales i quan ja la podrem veure.
Clar, aquesta estrena, divendres, coincideix també la inauguració del Mundial Femení de Futbol que se celebra a Austràlia i Nova Zelanda. Clar, tu creus que és una coincidència, que ha estat... I al final et fa pensar que ha estat tot...
Sí, que ha estat tot pensat, que pot anar lligat. Sí. Veurem si en aquest Mundial hi ha alguna mena de guinyo, diguem-ne,
sí.
En aquesta estrena a l'hora de la pel·lícula, perquè al final totes aquestes marques que col·laboren amb Mattel, en el fons, el que estan promovent doncs, és aquesta renovació, aquest activisme per la igualtat de gènere, pel paper de la dona, etcètera, etcètera. Al final tots s'hi han unit doncs, per promoure uns mateixos valors. No? I, per tant, el missatge que hi ha al darrere de tot aquest rosa i tota aquesta purpurina és de dir, bueno, una cosa que potser es podria veure passada de moda, antigosa, amb uns valors que ja no ens encaixen, ei, som crítics, i això com a marca jo crec que és molt, molt sa, és a dir, som crítics amb el que havíem fet fins ara i no tenim millor manera de fer-ho que explicant aquesta història, no? I autocriticant-nos, diguem-ne.
Alba, hi ha alguna crítica que li faries d'aquesta campanya de la Barbie?
Bé, de moment... tot el que hem anat seguint, cada vegada que descobrim un nou producte, jo crec que ens sorprèn. La crítica, doncs, que el que dèiem abans, que té un gran perill. Tantíssima expectativa, la gent espera veure una pel·lícula i al·lucina, no? I tenim el perill de generar tantíssima expectativa que després... les persones que vagin a veure la pel·lícula a les sales, doncs, bueno, puguin decebre's, no? De dir, ostres, no n'hi havia per tant, no? Havíem vist Barbie tot arreu i resulta que al final el resultat, el gran producte que és la pel·lícula, doncs, pot decebre. Bueno, és un risc,
clar,
és un risc.
Clar. Però jo, mira, ara estava pensant també i deia, és que clar, potser aquesta pel·lícula ha estat pensada justament o projectada, ja no tant per lo que pot suposar, diguéssim, a la distribuïdora, no?, de la pel·lícula en si, sinó, és a dir, tot el que genera al seu voltant, no?, que al final és el producte, no? No sé si m'explico, vull dir, que va més enllà, no?, del que és la pel·lícula en si de la Barbie.
Totalment el producte i el missatge. Vull dir, penseu que fins i tot Tesla ha fet un cotxe per l'ocasió d'aquesta pel·lícula, no? Del color de la Barbie, és a dir, és el producte i els productes. I penseu que això té una temporalitat i té una caducitat.
Això és una
altra. És a dir, que ara, que estem a l'estiu, que és un missatge fresc, que d'entrada fa riure, però que darrere d'aquest humor hi ha missatge, és a dir, tot això ho té, no? Les referències a la infantesa que dèiem abans, però la temporalitat ara és bona, és estiu, coincideix amb aquest Mundial de Futbol Femení, però això caduca, no? I, per tant, s'ha de recuperar moltíssim aquesta inversió que s'ha fet en la pel·lícula i en els productes derivats de la campanya, perquè segurament, quan s'acabi l'estiu, doncs, aquesta pel·lícula doncs, quedarà no a la cartellera, quedarà a les plataformes, però la campanya ja no serà tan actual ni tan pertinent com ho està sent a hores d'ara.
Que més enllà del repartiment que hem repassat amb l'Alba, la banda sonora també és espectacular, diria que està Dua Lipa, Lizzo, Nicki Minaj, Ice Spice, no? Amb Aqua, que van versionar, va, recordem que també tenim ganes d'escoltar-ho, aquest mític Barbie Girl.
Barbie Girl.
Ostres, tu, Alba, de l'any 1997. Uau, on has anat a parar, tu, en els teus records? Jo...
Déu-n'hi-do, fa anys, eh?
Fa anys, no vulguis saber-ho. Ostres, tu.
I el que ha estat de versionar de vegades, també, bueno, aquesta cançó, no?
1997, eh? Barbie Girl, els Aqua.
Barbie
Girl. Estava pensant, però clar, ells clar, van fer aquesta cançó, però no, és que potser hi hauria la sèrie que es va treure, però tampoc no sé si anava... vinculat, no?, a aquesta formació quan va treure aquesta cançó, saps el que et vull dir? O va ser ells inspiració pròpia, no? Perquè és el que, en el fons, la Barbie, la Nina, ha estat font d'inspiració, també, no?, en altres disciplines.
Totalment, en el món de la música, no cal dir-ho, en el món de la moda, no? Han sortit aquí moltes marques que ara també s'han inspirat i han tret models només per la Barbie, i tant, ha estat font d'inspiració, i aquella primera Barbie, que potser la recordem, que era una Barbie que va sortir amb un banyador de ratlles blanques i negres, que era molt clàssica, no?, doncs ha estat font d'inspiració per a moltíssimes indústries. I no només la Nina de per si, sinó el que dèiem, no? Tots aquells valors que promou, no? Aquella vida perfecta, aquella vida rosa, aquella vida de purpurina, que és de lo que la pel·lícula a dia d'avui doncs fa aquesta ironia.
Mira, saps què estava fent ara? Estava buscant la xarxa a l'Instagram si té Barbie, la Barbie. I sí, clar.
Sí, 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 la pel·lícula i a Twitter... i fins i tot, bueno, té vida pròpia. És que podem dir que té vida pròpia, no? I l'encarna aquesta Margot Robbie, que ara, això sí, a nivell d'actriu, també estarà molt, 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 molt encaixada en aquest paper de Barbie, no? Ara ens costarà veure la Margot Robbie en altres papers.
Clar, és veritat que la Margot Robbie... És veritat que, bueno, clar, jo ara estava recordant els papers que havia fet la Margot Robbie a Lobo de Wall Street, no? Mm-hmm. Espera, quina pel·lícula més... Bueno, però que ella, clar, amb el físic et deia que encaixava, diguéssim, no? Però que jo crec que ella, amb la seva filmografia, sempre ha volgut, no?, com trencar amb aquest estereotip. Justament ella, no? I crida l'atenció, doncs, no sé, que per això també és
una... Que ara sigui la protagonista.
Sí. I vull veure el per què, no? I per això encara més expectativa per veure la pel·lícula que s'estrena divendres, Barbie, a la gran pantalla. Escolta, ha estat un plaer, Alba. Ho hem de deixar aquí?
Molt bé.
Alba Sabater, ja no ho diré més, però espero que la propera vegada que parli amb tu...
Havent vist ja la pel·lícula.
Havent vist ja la pel·lícula.
Aquí a l'estudi de color rosa.
Exacte, posarem purpurina, posarem tot rosa. No, l'important és que tenen moltes ganes de veure l'Alba Sabater en directe. Sóc directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Com sembla un plaer. Alba, bon estiu.
Igualment, que bon estiu i moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Osmòtic, de Corsa. L'única osmosi al món que no llença aigua al desguàs. Increïble. I és nostra. És de fabricació nacional. No desaprofitaràs aigua mai més. No llançaràs envasos de plàstic mai més. Truca'ns ara al 900-208-208 o entra a promosmòtic.com i tindràs un descompte de 400 euros, finançament sense interessos i instal·lació gratuïta. 900-208-208 o promosmòtic.com. Cada migdia, el recull informatiu en 60 minuts amb Xavi Toscano.
Bona tarda, són les dues. Comencem l'Estel Migdia.
Estel Migdia. Expliquem el que passa i està passant amb entrevistes als protagonistes i l'anàlisi dels experts. Amb temps per les comarques per saber què passa a cada racó de Catalunya.
Osona, el Ripollès, la Conca de Barberà, Terra Alta, el Bages, l'Empordà...
I esports, i cultura, i molt més, el repàs informatiu dels migdies. Estel Migdia, de dilluns a divendres a les dues, a Ràdio Estel, amb Xavi Toscano.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant el magazín del matí a Ràdio Estel.
Va, que comencem a recollir. 10 minuts i estarem al punt de les 2 del migdia, a punt de començar l'Estel Migdia amb en Toscano. Però abans, repassem el més destacat de les xarxes socials i ens hi ajuda la Mercè Mondelo. Mercè, bon dia.
Bon dia.
Què? Que bona... Ui! Mans al cap. Això ja m'agrada. A veure, una de les protagonistes d'aquestes darreres hores.
Qui Anna Milán. Oh,
què ha fet?
Anna Milán. Aquesta vegada a l'actriu només li han calgut 18 segons per fer-se viral amb un nou vídeo d'aquests que fa de tant en tant, que passa la mà per la cara a les persones que es van recrear tant i tant i tant i tant amb les imatges de Brad Pitt a la grada de la final de Wimbledon.
Pues leyendo todos los comentarios de Wimbledon, de que parece ser que Brad Pitt ha rejuvenecido, me fascina, porque si nosotras estamos más guapas es porque nos hemos pinchado, operado, maquillado, pero si ellos están más guapos solo porque han rejuvenecido. Claro que sí, guapi.
No. Aquesta mirada en clau feminista que il·lustra l'altra cara de la moneda del que s'ha dit sobre Brad Pitt, posant a la llum la pressió estètica que pateixen moltes dones i, en especial i en més mesura, les dones mediàtiques, en un vídeo que, per cert, ja supera les 900.000 visualitzacions.
Mare meva.
A TikTok. Anna Milán, que, per cert, recordem, va començar a fer vídeos en aquesta plataforma en època de pandèmia. Abans Anna Milán només era Anna Milán, actriu.
L'actriu.
I des de la pandèmia ha passat a ser Anna Milán, influencer, no? O més aviat còmica a la xarxa. I, de fet, és una de les persones més seguides, precisament a TikTok, en moments estel·lars com aquest, que segur que recordaré.
¿Sabes que si por las mañanas sustituyes tu taza de café por un té verde sin azúcar, se te quitan hasta el 80% de las ganas de vivir? Incluso el 90. Así que dejadnos tomar café, en serio, tranquilamente, y galletas de mantequilla y tostadas con mantequilla también. ¿Vale? Venga, un besito.
És així, ens encanta.
Ens encanta, Anna Milán. Va, que un altre protagonista de la xarxa, si és que només volia ser ell, Lopau de Pons. Què ha fet ara, Lopau?
I de fet, ara, si és un dels noms que ressonen, és concretament per aquest vídeo.
Al tanto, anava per aquí a Barcelona i, de casualitat, us ho juro, m'he trobat un acte del PP. Hi ha tota la plana major, hi ha ministres i tot. I ara em diuen que ve el Feijó. Què? Em colo i faig una foto o un vídeo o una història amb el Feijó o què? Va, li fotem? Va, que avui no tinc res a fer, eh? Li foto canya? Va.
Típic, que vas per Barcelona, et trobes un míting del Partit Popular i decideixes autoimposar-te un repte, que em fa molta gràcia, perquè ell mateix diu, va,
vinga,
som-hi.
Fem-ho.
Entrem de ple i el que vol, l'objectiu és retratar-se amb el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo.
Hi ha moral de victòria, eh? Hi ha moral de victòria. Vull que vull tenir agentada. Vaig d'incògnit. Va, sí que no crec que coneguin tota aquesta gent perquè són castellans.
Lopau de Pons diu anar d'incògnit a anar amb ulleres de sol i camisa blanca. Vull dir que molt d'incògnit no anava.
No anava.
Això sí, és un look amb el que donem fe, s'acosta a Feijó i passa això, atenció.
Messi, saluda per la gent de Pons. Sí, és per la gent de Pons.
Stop, aturem un moment el tall aquí perquè Lopau de Pons saluda Alberto Feijó, ara ho sentíem, i li demana que saludi Pons, la gent de Pons, el seu poble...
Capital de la Noguera.
Que alhora és el poble que li dona el nom artístic. Doncs atenció amb la resposta de Feijó, perquè no és ni de bon tros la que us espereu.
Messi, saluda la gent de Pons. Sí, és per la gent de Pons.
Per la gent de Pons.
De Pons.
Alberto Núñez Feijó envien una salutació a la gent de Vox. Ah. Contra tot pronòstic... I que gràcies a la diputada del Partit Popular al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, rectifica, que li fa un cop de colze i li diu... No, escolta, és que no és Pons, és bo. Ai, al revés, mira. Fins i tot m'ha passat a mi, Feijó. Doncs no, que no és Vox, que és Pons. Fins aquí l'anècdota
amb
el míting i Lopau de Pons.
Això va ser... És que ara abans s'ha de dubtar. Va ser ahir, això, no? O va ser...
Diria que va ser ahir. Ell ho ha penjat fa 17 hores.
Sí, perquè està al Turó Parc.
Ah, exacte.
Està al Turó Parc, al Fijo. Mira, i acabem música repassant les millors versions que ens deixa... Ai, com m'agrada això, el càsting d'Operación Triunfo. Mercè.
Noemí Galera, ja sabem, i el seu equip han passat per Barcelona, Saragossa, Santiago de Compostela, Bilbao i València. Ara s'aturaran un parell de mesos fins al setembre, que reemprendran els càstings per valorar noves veus. I de tota aquesta gent que fins ara està demostrant el seu talent, crida especialment l'atenció la que ha decidit captivar el jurat amb una cançó original. Cançons d'aquelles que no s'escolten habitualment. És el cas de l'aspirant de Vitoria Kainakai, que es va presentar al càsting amb aquesta versió de Noche Entera, en euskera.
Dansa gauatela, el carrekin gaudela, denaien desbeteta, baino patu zaitezkurera. Dansa gauatela, el carrekin gaudela, nire aldeka zurea, ta eskatua besti motela. Dantza gaua dela, ela, yee, yeah. Gure dantza gaua dela, yela,
carai,
yeah.
Molt bé.
Noche Entera, en aquesta versió tan peculiar, evidentment va rebre l'enganxina, va passar la segona fase, i el més bo del cas va ser que va fer el mateix amb altres cançons.
Pues ahora he preparado un mashup de tres canciones que conocéis, pero en euskera. Es resonarán.
Barca tu beste kaskin bat hartu dute txipen handia izan dut jada. Baby,
sentíem amb Shakira i Bizarrat, també amb Rosalia. I altra vegada amb Bizarrat i Quevedo aquesta vegada.
A veure com sona. Uau, quina passada, no? Molt bé.
Qui també es va proposar deixar a Noemí Galera amb la boca oberta,
sí?
És la d'un aspirant que va triar una cançó que, si jo ara et digues 50 cançons, no em sabries dir quina cançó és, perquè va deixar a tothom a quadres. Atenció, va. Per a l'orella, a veure si sabries veure. Identificar quina és aquesta cançó.
Aquí no hay quien viva, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine.
Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz, me despierto cada día en medio de un huracán.
Evidentment, es va presentar aquest noi de València al càsting amb una cançó d'una sèrie d'Antena 3, que molts hem vist durant molts anys.
Sí.
Aquí, No hay quien viva va ser el tema que va escollir.
Escolta,
per sorprendre Noemí Miguel.
I molt bé.
I molt bé,
encantat.
I molt bé, la llàstima és que no acabés sent seleccionat finalment.
No,
va passar la segona fase, però d'aquí ja no.
Ai, Déu meu, doncs, escolta, que bo aquest repàs d'aquests càstings que estan produint arreu d'Espanya, Operación Triunfo, que em sembla que és, quan comença, no sé si és a l'octubre, no? O
tardor.
A la tardor. Doncs a la tardor estarem molt pendents ja des d'Amazon, que és la plataforma que donarà cobertura al concurs musical. Ai, que arribem al final del programa d'avui, però, Mercè, tu saps ja l'ultrassò, no, el nostre concurs propi?
No el tinc,
no? Va, jo t'ho dic. Bueno, recordem que avui us preguntàvem a quin edifici romà va començar l'incendi que l'any 64 es va donar a Roma, que saltaven totes les alarmes. I la Marta ens anava donant bastantes pistes. Què, el teniu o no? Doncs va, ja us ho dic, que no heu de patir més. Era el circ romà. Va, que nosaltres ho deixem aquí, no tenim temps per més. Ha estat com sempre un plaer acompanyar-te. Demà ens hi tornem a posar, si vols que t'acompanyem a partir de les 8 amb en Pol, Mercè, i després la colla del magazín. Ara sí que us deixem amb l'Estel Migdia i Xavi Toscano.